Situem-nos per un moment en un escenari teòric. Imaginem-nos que anem traient successivament mostres i més mostres aleatòries de la mateixa mida procedents de la població P, tot prenent nota del valor de l'estimador teta sombrero. En aquest marc teòric podem imaginar que traiem infinites mostres i que, per tant, obtenim infinits valors de l'estimador. Com si es tractés d'un conjunt de dades qualsevol, podem agrupar aquests valors en intervals de classe molt i molt estrets i dibuixar-ne el corresponent histograma. El seu perfil ens informarà sobre la manera com tots els possibles valors de l'estimador teta barret es distribueixen sobre la recta. I si a més modifiquem convenientment l'escala de l'eix vertical per tal que l'àrea sota la corba perfil de l'histograma sigui igual a 1, obtindrem la funció de densitat de l'estimador teta barret. Aquesta podria ser la seva gràfica. Es coneix com distribució mostral de l'estimador. Observem com l'interval on s'acumula el major nombre de valors de l'estadístic correspon a la zona on es concentra la major àrea sota la funció de densitat. Això ens està dient que, tot i que l'estimador teta barret pot adquirir qualsevol valor, ja que les mostres són aleatòries, hi ha molta probabilitat que el seu valor real estigui dins d'aquest interval. Si sobre la gràfica situem el valor real del paràmetre teta, observeu que cau dins de l'interval. És per això que a la pràctica, quan s'estima un paràmetre teta, després de calcular el valor concret del seu estimador teta barret, sobre una mostra qualsevol es construeix tot seguit al voltant d'aquest valor un interval d'una determinada longitud, amb la confiança que contingui el valor desconegut de teta. Aquest interval es coneix com interval de confiança del paràmetre. Com a la pràctica el valor del paràmetre teta és desconegut, mai podrem estar segurs al 100% que un interval en concret conté efectivament el verdader valor de teta. Així, per exemple, si el valor de teta barret hagués estat aquest, en comptes de l'anterior, l'interval de confiança no contindria el valor teta. El grau de seguretat o confiança de que l'interval contingui el paràmetre teta s'anomena nivell de confiança de l'interval. S'expressa en tant per cent. Així es parla d'un interval de confiança del 90% o del 95% o del 99%. Com més alt sigui el nivell de confiança, és a dir, com més seguretat vulguem tenir que l'interval conté efectivament el verdader valor del paràmetre teta, més llarg haurà de ser l'interval de confiança. Per decidir la llargada que ha de tenir un interval de confiança, és del tot indispensable conèixer la distribució mostral de l'estimador teta barret. Això és feina dels teòrics de la inferència estadística. Fem-ne 5 cèntims. Com qualsevol funció de densitat, la distribució mostral de l'estimador teta barret tindrà una mitjana i una desviació estàndard. Si la mitjana de la distribució de teta barret coincideix amb el valor del paràmetre teta, direm que l'estimador teta barret és un estimador centrat del paràmetre teta. La majoria d'estimadors compleixen aquesta propietat. Si no fos així, direm que és un estimador esbiaixat del paràmetre. La desviació estàndard de la distribució mostral de l'estimador teta barret rep el nom d'error estàndard de l'estimador. L'omnipresència de l'error estàndard en qualsevol anàlisi estadística no trivial fa que se li reservi una simbologia específica, concretament amb les lletres SE, derivada de la terminologia anglosaxona Standard Error. L'error estàndard d'un estimador ens informa de la seva precisió a l'hora d'estimar el corresponent paràmetre. Així, si l'error estàndard és molt baix, la variabilitat dels possibles valors de l'estimador teta barret serà molt baixa, i això farà que aquests valors siguin molt semblants entre ells i, per tant, també molt semblants o propers al valor del paràmetre teta. En aquest cas, l'estimador, per tant, ens proporcionarà estimacions precises del paràmetre. El factor que més incidència té en l'error estàndard d'un estimador és la mida de la mostra utilitzada per fer l'estimació. Com més gran sigui, menor serà l'error estàndard. Això sembla bastant lògic, donat que, com més grans siguin les mostres, més s'haurien d'assemblar a la població de procedència i, per tant, els seus estadístics més s'assemblaran als paràmetres de la característica poblacional. Així, si multipliquem per 4 la mida de les mostres, l'error estàndard de l'estimador Theta Barret es redueix a la meitat. Aquest fet ho reflecteix perfectament la gràfica de la distribució mostral, tant més prima o esvelta com més gran és la mida de la mostra sobre la que es calcula l'estimador. Utilitzem novament el programa de simulació per reforçar aquests conceptes. Aquesta és la distribució de la característica poblacional. Recordem que la seva mitjana mu és igual a 8.08. Ens ajudem de la simulació per visualitzar les distribucions de la mitjana mostral en el cas que les mostres són de mida 10 i en el cas que són de mida 25. Demanem al programa que ens generi 100.000 mostres de cada i aquestes són les respectives distribucions mostrals. En dues presenten forma de campana de Gauss. Les seves mitjanes són igual a 8.09, gairebé iguals a la mitjana poblacional. Sembla, doncs, que la mitjana mostral és un estimador centrat de la mitjana poblacional. Alhora, observem com la desviació estàndard o error estàndard de les mitjanes mostrals de mida 25 és igual a 1.25, força menor que la de les mitjanes mostrals de mida 10, que val 1.98. Es confirma, doncs, que com major és la mida de la mostra, menor és l'error estàndard de la mitjana mostral. Podem repetir-ho en relació a la variància. Recordem que la variància poblacional sigma quadrat és igual a 38.69, el quadrat de la desviació estàndard 6.22. Igual com hem fet abans amb la mitjana, triem mostres de mides 10 i 25 i demanem al programa que generi 100.000 mostres de cada. Aquestes són les respectives distribucions mostrals de la variància mostral. Les mitjanes de les respectives distribucions són igual a 38.71 i 38.77, molt semblants a 38.69. Sembla, doncs, que la variància mostral és un estimador centrat en la variància poblacional. Com en el cas de la mitjana mostral, l'error estàndard de la variància mostral, quan les mostres són de mida 25, és força menor que el de les mostres de mida 10. Aquests són, en essència, els conceptes bàsics, no del tot senzills, que convé tenir clars abans d'endinsar-nos més a fons en la inferència estadística.